El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.
Ens acompanya Ernest Urtasun. Molts ja el coneixeu, és molt, molt jove, però és eurodiputat, candidat a la reelecció d'En Comú Podem als comicis, té una llarga trajectòria, és economista, és diplomàtic. El 2014 es va presentar per Iniciativa per Catalunya, per tant ja l'hem entrevistat alguna vegada com a candidat, és el número 3 també aquesta vegada. Té una llarga experiència a Europa, en moltes de les comissions claus en les que ha estat treballant tenen a veure amb els drets socials, amb la desigualtat, amb la política exterior, i per tant avui Ernest Urtasun és el nostre convidat perquè l'hem d'entrevistar com a candidat. Com estàs?
Bé, recte final, ja afrontant els últims dies de campanya.
Ara fa una estona entrevistava Manuel Valls i pensava, se'ls hi deu fer una mica llarg amb tot el que hi ha entremig, no? Ara parlàvem del judici del Suprem, del Congrés, de tot el que s'està seguint.
Sí,
i per
sí,
vosaltres explicar contracorrent al Parlament Europeu deu costar. No?
Costa una mica, perquè a més venim de les eleccions generals, que també van ocupar molt l'espai, sí. Vull dir que venim amb moltes contrades electorals seguides, i és veritat que l'actualitat mana, no? I per descomptat, ahir el dia era el dia de la posada en marxa de la legislatura, de la imatge impactant de veure els presos en el Congrés, i evidentment doncs, són els temes del dia, no? I sobre això hem estat parlant ahir, sobretot.
I sobre això també el vostre programa electoral en parla, de desjudicialitzar, d'intentar treure les coses d'aquest carreró sense sortida on és, i d'intentar treballar, perquè algunes de les qüestions, com és la Carta de Drets Fonamentals que vosaltres voleu reforçar i impulsar, també hi ha la Carta de Drets Civils i Polítics, hi ha un munt de coses sobre les quals podríeu incidir des del Parlament Europeu per millorar les coses?
Bueno, nosaltres sempre ho hem demanat, no? Hi ha tota una sèrie de... Europa està fonamentada en una sèrie de principis i de valors que sobretot tenen com a principi fonamental, sí, el diàleg, la negociació i la recerca de solucions, i a Europa no agrada la situació que està passant en aquests moments a Catalunya. O sigui, la situació de judicialització és extremadament preocupant i tothom sap que fins que no trobem una solució per les persones empresonades no hi haurà solució a Catalunya. I per tant tothom espera, d'alguna manera, que la nova majoria que s'està configurant a l'Estat, d'alguna manera, pugui ajudar a desbloquejar la situació. Crec que Europa en aquests moments està una mica expectant, no?, de veure la nova majoria a Espanya i a veure què passa si és només un govern en minoria del PSOE o si és amb el PSOE i amb Podemos, a veure què és el que fa exactament per desbloquejar la situació.
Però vosaltres, des del grup dels Verds, donareu suport, des de Verds Ale, donareu suport quan arribi el moment que, depèn de quin sigui el resultat de la sentència del Suprem, això acabi al Tribunal Europeu de Drets Humans, no?
Bueno, jo entenc segur que els advocats ho recorreran allà, i és una instància absolutament ja normal, i estic segur que ho portaran, i que Luxemburg al final acabarà revisant aquesta sentència. Això, Luxemburg, no, perdó, Estrasburg, acabarà revisant aquesta sentència, segur. Crec que com jo estic satisfet, la veritat, i content pel paper que ha jugat el grup parlamentari dels Verds en aquests darrers anys amb tot aquest tema, no? Crec que vam ser molt contundents en la condemna de l'1 d'octubre, i jo he pogut visitar els presos a la presó Mesca Keller, que ha sigut l'única líder d'un grup parlamentari que els ha visitat. Crec que des d'aquest punt de vista, jo sempre dic, no?, si hi ha hagut un grup parlamentari que ha estat al costat dels drets i les llibertats de Catalunya en aquests darrers anys difícils aquí al país, han estat els Verds, no? I els vull agrair, no només perquè siguin els meus, sinó perquè a més s'han fet un esforç important.
Parlem d'Europa, perquè Ernest Urtasun, jo ara cada vegada que quan he entrevistat el Javi López, per exemple, candidat dels socialistes, que va venir ahir, li vaig preguntar per Frans Timmermans perquè el presentés a l'audiència, en tant que ells el defensaran com a candidat, i vaig fer exactament el mateix amb el Partit Popular el dia que vaig parlar amb Dolors Montserrat. I vaig dir, expliqui'm qui és Manfred Weber, perquè així doncs la gent sabrà, no? Però ara corre la brama que tot això ha sigut una... que això no s'implementarà, que cap dels dos, no, ni un altre, ni en el cas vostre és que Keller o qui sigui que finalment pugui estar en aquesta posició, acabarà president la Comissió Europea. Això és molt poc seriós, no?
Jo crec que hem de defensar el sistema que hem triat. És a dir, les petites millores que anem fent per millorar els processos democràtics europeus els hem de defensar. Vam estar a punt d'aconseguir una llista transnacional, que no la tenim per culpa del Partit Popular Europeu, però que hagués sigut una passa més, no? Una llista transnacional amb un candidat a presidir la Comissió. Ara el que no podem fer, des del meu punt de vista, són passes enrere en relació al sistema de presidència de la Comissió. Això en gran part dependrà del Parlament Europeu. És a dir, si com a institució, com a Parlament Europeu escollit pels ciutadans, ens mantenim ferms en que no acceptarem cap altre president de la Comissió que no hagi sortit d'aquest procés, ho podem fer perfectament, perquè al final no hi ha president de la Comissió sense el vot del Parlament Europeu. Ara, el Partit Popular i els socialistes, com fan habitualment, ens faran un acord de darrera hora entre ells al passadís per canviar el sistema? Jo no ho sé. En qualsevol cas, la posició nostra serà defensar el sistema.
En qualsevol cas, és evident que el Parlament Europeu quedarà molt diferent de com està ara.
Moltíssim. Moltíssim,
per tant,
perquè
aquesta predominant presència de populars i socialdemòcrates és possible que s'esquerdi.
Bueno, s'ha acabat, segurament. Bueno, això amb tota certesa ho podem dir, perquè perdran fins a 100 diputats entre els dos, i això vol dir que la pisonadora de la gran coalició, que l'hem patit durant tants i tants anys, en el fons, l'Europa que tenim avui, l'Europa que surt de l'austeritat, de la desigualtat, aquesta Europa que en para ha desil·lusionat moltíssim, és la filla dels grans pactes entre socialistes i populars. Afortunadament, això s'ha acabat, perdran entre 100 escons tots dos, i aquí hi haurà un joc de majories més interessant. I jo sempre dic que en aquestes eleccions el que ens hi juguem probablement és que davant d'aquesta retirada de la gran coalició s'hi pesarà més l'extrema dreta o pesarem més els nous grups, els verds, l'esquerra unitària, que som europeistes però que volem canviar Europa, no? I per això en aquesta campanya li demanem a la gent, doneu-nos més força perquè en el nou escenari postgran coalició puguem estirar el Parlament més cap a l'esquerra. No?
I no seria possible que vosaltres, els verds, acabéssiu pactant amb la socialdemocràcia? O això en aquesta Europa dels Estats és impensable?
Jo, una de les coses que estic més orgullós de la meva feina en aquests darrers 5 anys és d'haver creat una cosa al Parlament Europeu que es diu Progressive Caucus, que és una cosa que vam copiar del Congrés nord-americà, que és una reunió permanent de diputats de diferents grups d'esquerres, inclosos socialistes, per tractar diferents temes. És a dir, jo he treballat moltíssim per la unitat de l'esquerra al Parlament Europeu, i si podem fer una majoria d'esquerres al Parlament Europeu, nosaltres no faltarem. El problema és que els socialistes fins ara no l'han volgut fer mai. Ells sempre han preferit pactar amb la dreta que fer un acord d'esquerres. Ara diuen que potser ho volen fer, però també haig de dir, una cautela, Martin Schulz fa 5 anys ja ho deia, això. I després va acabar bevent la gran coalició, amb la qual si poden refer la gran coalició ara amb el Macron, tinc la sospita que la voldran fer. L'única manera d'evitar-ho és que els grups que sí volem una majoria d'esquerres tinguem més força.
S'ha de dir que la feina que ha fet el grup dels Verds i, per tant, aquells que vau votar Iniciativa o els que vau votar Podem, és inventariar tota la feinada que han fet durant aquests 4 anys, cosa que és molt d'agrair. Primer, per no repetir. I segon, per dir, escolta, hem arribat fins aquí. Amb això hem aconseguit aquesta comissió. Amb això hem convocat aquest debat. Jo crec que això és agrair perquè quan passen els anys i tornem a trobar-nos en unes eleccions, la gent sembla que no passi comptes i vosaltres passeu comptes. I en el cas d'Ernest Urtasun és un dels pocs eurodiputats que quan no ha utilitzat les dietes que dona de manera automàtica el Parlament Europeu en els seus eurodiputats per gastar-se, els ha tornat. Ha tornat els diners. Perquè són diners que, a més, no s'han de justificar. Això és un exercici de transparència que hauria de fer-lo tothom, perquè aquí sortirien molts diners que retornarien a les arques públiques, no?
Sí, efectivament. De fet, nosaltres volem que això sigui llei.
A part del sou, són dietes.
Sí, sí. Són 4.000 euros al mes que es diuen de despeses generals, que tenim per... Són un concepte de dietes, però que en teoria estan destinades al funcionament de l'oficina. Nosaltres tenim una batalla de fa molts anys amb aquesta línia, perquè realment no és transparent. Sabem que durant molts anys molts diputats se l'han utilitzat com un sobresou, i jo, per exemple, en la meva pàgina web tothom podrà veure publicat els quadres de com ho he gastat i explico que cada any, efectivament, al desembre el Parlament permet retornar el que no t'has gastat i jo cada mes de desembre faig un ingrés de tornada. El que jo faig, que és transparència, no utilitzar aquests diners com un sobresou i retornar el que no m'he gastat, nosaltres hem proposat diverses vegades al Parlament Europeu que això sigui norma,
clar,
que sigui obligatori fer això. Nosaltres tenim un codi intern als Verds que ens obliga a fer-ho com a grup parlamentari. Si tu ets membre del grup parlamentari has d'actuar així, però volem que sigui obligatori pel Parlament Europeu. Fins ara no ho hem aconseguit, però aquestes coses s'han de fer, perquè a més si una cosa distancia a la política europea dels ciutadans són aquest tipus de coses, i això s'ha de corregir.
Aquesta, sens dubte, és una de les qüestions que està damunt la taula, especialment quan hem tingut de president de la Comissió Europea Jean-Claude Juncker, l'home de LuxLeaks. És a dir, que clar, al final la gent pensa com acabaran amb els paradisos fiscals, vosaltres prometeu acabar amb els paradisos fiscals, quan Luxemburg, Irlanda, aquí tothom fa la vista grossa quan hi ha comportaments que no són els que haurien de ser en matèria fiscal.
Bueno, Jean-Claude Juncker s'ha fracassat com a president de la comissió en gran part és perquè va quedar tocada la seva legitimitat a l'inici quan va sortir aquest escàndol. Aquest és un tema molt difícil i també és important explicar que l'única solució contra els paradisos fiscals i contra el dumping fiscal que ens fem alguns estats, entre altres dintre de la Unió Europea, només ho solucionarem amb una política fiscal europea. Hem aconseguit una llista negra de paraïsos fiscals per primera vegada a escala de la Unió Europea. Ara el que necessitem és que sigui més ambiciosa, amb criteris més clars, que que hi hagi, que comporti sancions, és a dir, que quan una jurisdicció està dintre d'aquesta llista, ara mateix les sancions són pràcticament res. Volem, per exemple, que hi hagi sancions fortes, no? Per exemple, qualsevol transacció financera que es faci de la Unió Europea amb una jurisdicció d'aquestes que comporti un impost automàticament, no? Això estem lluitant. I després hem d'acabar amb els paraïsos fiscals interns. Per exemple, no pot ser que Irlanda tingui un tipus nominal de l'impost de societats al 12% o que faci acords amb multinacionals com ha fet perquè paguin el 0,01%. L'única manera d'acabar amb això és avançar cap a una harmonització de l'impost de societats. I això hi estem treballant, estem a mig camí, tenim una directiva que ja que està aturada en el Consell, que ja hem votat al Parlament, i hem de seguir apretant. Aquest és un tema prioritari 100% a la propera legislatura.
Perquè la gent, per això, se senti més propera a la Unió Europea. Vosaltres proposeu un salari mig europeu, que sigui el 60% dels ingressos mitjans que tenen les persones en els països europeus, és a dir, que realment hi hagi un, com a mínim un terra del qual no baixem, un sistema de pensions comuns i una renda garantida. Això sí que ajudaria la gent a tenir percepció de que tota la ciutadania, que aquests 500 milions, com a mínim, comparteixen uns drets comuns, no?
És que crec que una de les coses que ha passat en aquests anys és que la gent ha tingut la sensació que la Unió Europea no responia als seus problemes quotidians.
Sí, a part dels plàstics i...
Si tu li preguntes a un aturat de llarga durada que ha secat sense prestació a Catalunya en què l'ha ajudat la Unió Europea, no et sabrà respondre perquè et dirà que amb res.
No.
Llavors, clar, aquesta manca d'ànima social, de rostre humà del projecte europeu, s'ha de corregir, no? Llavors, ara tenim, els caps d'estat i de govern han proclamat el pilar social europeu, no? Que és una voluntat política de fer més polítiques socials a Europa, però això s'ha de concretar. Llavors, per exemple, si tenim un sistema de desocupació europeu per gent que en el país s'ha quedat sense prestació, això tindria un impacte directe. La gent tindria la sensació que realment, bueno, m'he quedat sense prestació perquè soc un aturat de llarga durada, la Unió Europea m'ajuda. Si tinguéssim una directiva que establís uns marcs de rendes mínimes obligatoris per cada país, la gent tindria la sensació que l'estem ajudant, si tinguéssim un salari mínim europeu. Això és fonamental. És a dir, jo crec que el projecte europeu, que està en una gran crisi, la propera legislatura ens ho juguem si som capaços de donar-li rostre humà en el projecte, cosa que no ha tingut en els darrers anys.
Per exemple, els menors no acompanyats, doncs detectem que hi ha un problema més greu en el cas de l'entrada, perquè ara estem tornant a tenir l'entrada d'aquests menors no acompanyats, que se'ls ha d'ajudar, que se'ls ha d'atendre. A vegades els països, les administracions locals o nacionals o estatals no arriben a poder-ho fer, que hi hagués un mecanisme automàtic d'ajuda perquè això no acabi amb nanos al carrer descontrolats.
Mira, hi ha hagut una batalla també molt forta que hem tingut en aquest mandat. Hi ha un fons europeu molt important que té molts recursos que es diu el Fons Europeu d'Immigració i Refugi, la MIF. La MIF, en aquests moments, ha anat a finançar països i els estats se'l quedaven, i sabeu que finançava Espanya amb la MIF? Les concertines de Ceuta i Melilla. Clar, això és vergonyós. Llavors, quina ha sigut la nostra batalla brutal amb la MIF? Que aquests fons anessin als ajuntaments. Perquè els ajuntaments en aquests moments estan sols fent front a fenòmens com els del MENA sense cap tipus de recursos, i la integració es fa des de les autoritats més properes. Llavors, ara hem aconseguit, amb una esmena que vam presentar, que com a mínim el 10% d'aquest fons anirà directament als ajuntaments. Clar, les polítiques d'integració són lo central. El problema és que els fons europeus, malauradament, els darrers anys han anat més centrats a seguretat a la frontera i han fet menys integració. I el fenomen dels MENA necessitem recolzar les administracions locals i properes perquè puguin fer-hi front.
Però és que segurament seguretat, quan parles amb el PP, quan parles també amb el PSOE, Ciutadans, per descomptat, Frontex, seguretat, fronteres. Al final aquí s'està posant molt la prioritat sense que el tema de la immigració s'hagi resolt de cap manera.
Bueno, i crec que a més que és totalment equivocat. Primer, que ja no tenim un nivell d'arribades com teníem fa 2 anys. Vull dir que jo crec que també amb aquestes coses de Frontex el que es fa és jugar molt a la política nacional, no? A crear alarma amb la immigració, a dir hem de posar més mesures a Frontex, és un discurs totalment demagògic perquè no tenim un nivell d'arribades ara molt fort. El que sí necessitem, i sabem, i ho diu, per exemple, un estudi recent de la OCDE, és que Europa d'aquí al 2050 necessitarà 30 milions de migrants.
Aquesta és la clau.
Per culpa de la nostra caiguda demogràfica. Tret de França, que manté uns nivells de reposició demogràfica rellevants de 2,1, la resta de països estan ensorrats, començant per aquest, que té una taxa demogràfica absolutament ensorrada. Llavors, el repte i el gran tema és com endrecem això. No tenim vies legals d'entrada per la immigració, no les tenim. No tenim polítiques d'integració, que són importants i s'han de fer, ni recursos financers associats. Llavors, amb el tema immigració, el més important és com endrecem una arribada de migrants que necessitem. I això és lo fonamental, i en canvi estem amb una demagogia de Frontex, de la nova guarda de costera europea, etc., enredats amb tot aquest debat, que és totalment demagògic, i no afrontem el tema real, que és com acollim un nivell important de persones que seran imprescindibles pel funcionament del nostre estat del benestar.
I com sostenim de manera justa els nostres pensionistes, de tal manera que d'aquí 4 dies, també el 2050, no pateixin la situació que patiran. I aquest és un procés en paral·lel.
Efectivament.
Com atenim a la gent, els pensionistes, i com...
Efectivament, i a més és que les pensions, amb el nostre sistema, que no és de capitalització, sinó que és de repartiment, necessitem sous dignes per pagar les pensions. I, evidentment, aquí necessitem gent que treballi i després sous dignes, perquè amb tot això de les pensions, sí. A la general, a mi m'indignava molt sentir el Daniel Lacalle del PP quan va dir que s'havien de retallar les pensions entre un 20 i un 30%. El problema de les pensions a Espanya no és de despesa. La despesa del sistema de la Seguretat Social en pensions no ha augmentat molt els darrers anys, sobretot perquè ara s'estan jubilant la gent de la crisi econòmica, que no va cotitzar els darrers anys de la seva vida. Quan parles amb els tècnics de la Seguretat Social et diuen no és un problema de despesa, és que els ingressos han caigut per culpa de la reforma laboral, perquè la gent ja no cotitza el que cotitzava abans.
Ernest Urtasun, impost contra l'especulació immobiliària.
Important.
Com ho faran, això?
Mira,
quin impost és aquest?
Mira, aquest és un impost que nosaltres volem fer a escala de la Unió Europea per afrontar el tema de l'habitatge. El tema de l'habitatge, la Unió Europea no ha sigut mai una competència seva i, per tant, no s'hi ha ficat mai. Ara mateix el problema que tenim a l'àrea metropolitana de Barcelona, d'augment disparat dels preus del lloguer, està passant a totes les grans àrees urbanes d'Europa. De fet, el que estem demanant ara que es controli els preus del lloguer bàsicament és el que estan fent altres ciutats com Berlín o com París. I una de les coses que pot fer la Unió Europea és frenar l'especulació immobiliària a les grans ciutats. I això es pot fer amb un instrument financer sobre el qual la Unió Europea té competències, perquè la regulació financera és 100% competència comunitària, que és fer un impost a l'especulació immobiliària. Tu pots gravar cada vegada que algú compra un gran bloc de pisos, no? Quan BlackRock ve i compra un gran bloc de pisos, que tu ho gravis amb un impost. I això ens permetria frenar aquestes especulacions que estan a l'arrel de l'augment del preu del lloguer. És una de les mesures de les moltes, però amb el tema de l'habitatge la Unió Europea ha d'entrar d'una manera molt important.
Cordó sanitari a l'extrema dreta, vota als 16 anys, hi ha un munt de mesures, perquè és un programa molt complet i aquí sempre anem a contrarrellotge. Però parleu del passaport europeu, parleu d'intentar garantir els drets de ciutadania de la població europea, de que la gent se senti part d'aquest projecte, abans ho dèiem, per raons socials. Podríem fer desaparèixer els passaports estatals?
Crec que estem lluny d'això, però hauríem de començar a intentar avançar, a reforçar Schengen i intentar avançar a harmonitzar això. I després hi ha un altre debat amb el tema de la ciutadania europea i la nacionalitat, que és que cada vegada tenim més als nostres països persones que treballen aquí, que tenen residència i que no tenen nacionalitat i, per tant, no tenen drets polítics. En algunes zones del país això comença a ser alarmant. Hi ha zones on hi ha, per exemple, fins a un 14 o un 15% de població sense drets polítics associats. Europa pot donar una resposta a això, perquè si la ciutadania cada cop la vinculem menys a la nacionalitat de l'estat membre i més a una residència europea, jo crec que això podem anar caminant cap a una concepció de ciutadania europea més associada a la residència, a la teva feina i no tant a la nacionalitat de l'estat membre. No? I això hi hem d'anar treballant.
I després hi ha una altra aproximació a la política exterior que pot ser interessant, que és acció exterior europea basada en valors, amb els principis de la Unió Europea, no amb els interessos d'aquest estat o de l'altre, etc etc. Això és plausible en una Europa amb una Unió Europea dels estats? Passaria pel Parlament per aprovar en el Parlament o en comissió parlamentària algunes de les accions que es fan? Suports a Venezuela, per exemple, ja amb l'autoproclamació de Guaidó i, en canvi, en d'altres casos, cap intervenció o tímida?
L'altre dia vam parlar a l'IEMET, el debat, sí, que tu mateixa vas moderar. Crec que tenim l'exemple de com fer bé les coses i com fer-les malament, no? En termes de política exterior. L'exemple de com fer-les malament és el que han fet a la Mediterrània, no? Deixar morir la gent al mar i acostumar-nos a la regressió democràtica i de llibertats que ha passat després de les primaveres àrabs. Les primaveres àrabs, menys a Tunísia, han fracassat a tot arreu. Hi ha una reinstauració de l'autoritarisme a Egipte i ens hi hem acostumat i anem a fer cimeres amb la Lliga Àrab al Caire i no diem res. Aquí la Unió Europea fracassa. On la Unió Europea ha fet bé les coses en els darrers temps? Pues, per exemple, Iran defensant l'acord nuclear contra Trump i defensant el marc multilateral de solució d'un conflicte regional. O, per exemple, les negociacions climàtiques. La Unió Europea ara mateix és el principal valor de la defensa de l'acord internacional contra el canvi climàtic. O, per exemple, donant suport al procés de pau a Colòmbia. O, per exemple, donant suport al procés de transició a Cuba, ara que està en perill amb l'arribada de Trump també. Amb això què vull dir? Quan la Unió Europea, la seva acció exterior, està basada en la defensa del dret internacional, els drets humans i el multilateralisme, tenim un paper positiu. Quan juguem a defensar règims autoritaris perquè ens asseguritzen la frontera, és on jo crec que l'acció exterior europea fracassa. Però sí, vull dir una cosa, si volem pintar el món serà molt important que integrem la diplomàcia europea. Sense això serà molt, molt difícil, sobretot en un món dominat per Putin, per Trump, per grans potències de caire autoritari al món, si la Unió Europea no s'articula com una diplomàcia forta al món, ningú defensarà els drets humans i el multilateralisme al món. Això tinguem-ho clar. I és molt i molt important que integrem la diplomàcia.
I en un món de guerres comercials entre els Estats Units i la Xina, que ja estem veient doncs com les gasta Donald Trump respecte en aquesta gran potència que ho és la Xina, on evidentment tenen un problema de drets fonamentals evident, si això no s'articula és que la Unió Europea acabarà desapareixent.
No, totalment. També amb el tema de la guerra comercial, també haig de dir que ara tenim un problema, que és que hem tingut una estratègia en matèria comercial equivocada en els darrers anys. Els alemanys tenen una obsessió, l'actual govern alemany, en les exportacions. Hem fiat tot el nostre model de creixement econòmic en les exportacions. Ara tenim un problema que l'economia alemanya està completament aturada, i això ho patirem tots, perquè és el nostre principal client, perquè ho ha fiat tot a les exportacions i estem en plena guerra comercial, les exportacions alemanyes estan caient. I això, ens hem equivocat de totes. La teva política econòmica sempre s'ha d'equilibrar, evidentment, amb un mercat exterior fort, però amb uns salaris dignes que et permetin mantenir un ritme de l'economia equilibrat. I amb això realment crec que ens hem equivocat. Hem de tenir una estratègia econòmica i comercial una mica més equilibrada, no?
Ernest Urtasun va treballar durant un temps amb Raül Romeva i jo ahir també pensava, demà entrevisto l'Ernest, l'haurà vist prometre el càrrec com a senador. No us heu pogut veure, no, darrerament?
A la presó dos vegades.
A la presó dos vegades. Quin final de túnel veu Ernest Urtasun? Veu llum?
Vull pensar que sí. Jo estic il·lusionat pel canvi de la majoria a Espanya. Crec que hem de rodar a la dreta, és molt important. Hi ha una nova majoria i hem de trobar solucions. Jo què espero? Si hi ha una sentència condemnatòria, i al final hi ha anys de presó per davant, la política ha de donar una solució amb això. I per tant, ja sé que hi ha molta gent a Madrid que es posa les mans al cap quan sent això, però haurem de caminar o per la via de l'indult, o per la via de la modificació retractiva del Codi Penal, però els haurem de treure de la presó a partir d'una solució política. Perquè algú es pensa que podrem normalitzar la situació política a Catalunya si Oriol Junqueras, Raül Romeva i la resta estan 10 anys a la presó. És absolutament inviable, no? Per tant, més enllà del pla humà, que evidentment doncs, tinc molts anys de relació amb el Raül i aquestes coses doncs, no les vist bé, en el pla polític, la política haurà de donar una resposta a la sentència, no tinc cap dubte.
Li agradaria tenir, o ja el té, un paper diplomàtic a dins dels organismes de la Unió Europea? Li agradaria estar a la Comissió Europea? Jo ara em pensava, si hagués de proposar algú per anar a la Comissió Europea fer aquest paper de comissari d'acció exterior per part d'un estat, que ho ha sigut Arias Cañete, recordem, i d'altres, jo miraria un
resultat. Bueno, t'ho agraeixo molt.
Li faria il·lusió?
Jo, la veritat, el meu pla vital, si dic la veritat, tu ja saps que sempre he dit que vull fer dos mandats i ja està. El meu pla, jo sóc diplomàtic de carrera, el meu pla vital sempre m'havia imaginat que quan acabés la política m'agradaria exercir de diplomàtic europeu en alguns dels serveis, no? Vull dir que, bueno, és una possibilitat. No sé si els nivells que tu estàs pensant, no crec que tant a dalt, però segur que fent alguna cosa a favor de la diplomàcia europea m'agradaria, sí.
Que tingui moltíssima sort, que vagi bé aquest final de gràcies. Campanya. Ernest Urtasun, moltes gràcies per ser avui aquí.
Gràcies a tu, Mònica, gràcies.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.